COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a Esports COPE en el dia en què s'inauguren a Barcelona els Mundials de Natació. José Luis Gil, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. No amb la mateixa cara de felicitat que tu, però, bueno, aquí estem.
Estem contents perquè d'aquí poques hores comencem vacances.
No calia que m'ho recordessis.
T'has preparat per veure molta aigua els propers dies?
Per veure en B baixa, eh? No en B alta. En B baixa sí, en B alta no. En B alta veurem quan hi hagi set.
El Jorge Martínez està al control de sol, Elena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh,
top 5.
Juan Carlos Navarro supera amb èxit de la inflamació crònica al turmell dret a Portugal a càrrec del prestigiós doctor Bandic. El de Sant Feliu estarà 8 setmanes de baixa després de la intervenció i tornarà demà a Barcelona. Als despatxos, última ofensiva per Papa Nicolau.
Top 4.
La Gran Bornan és l'escenari final de la 19a etapa del Tour. Els ports del Glandon i la Madeleine en un recorregut que amenaça de trencar del tot les cames dels participants després de la doble pujada ahir a l'Alpe d'Huez, on Fromm va donar petits símptomes de defalliment.
Top 3.
L'Espanyol juga aquesta tarda el primer amistós de pretemporada. Serà contra una selecció de jugadors de Garòs i Rodalies i serà també amb la presència del president Joan Collet i del director esportiu Òscar Perarnau, que pujaran a la Vall d'Aran.
Top 2.
Tot a punt pel tret de sortida dels Mundials de Natació a Barcelona. La cerimònia inaugural aquesta nit al Sant Jordi promet ser tot un espectacle. La sincronitzada obre el foc de les expectatives d'èxit de la delegació espanyola.
Top número 1.
El Manchester United fa públic l'interès per Cesc Fàbregas a petició de l'entrenador David Moyes. A Old Trafford preparen una oferta per l'aranyenc d'uns 30 milions que el Barça llançarà directament a la paperera. El club ja ha fet saber que el jugador és intransferible i que es queda al Barça, i des de l'entorn del futbolista tampoc volen saber res del tema.
Entrevistes a Sports Cope.
Amb la prèvia del Mundial de Natació, Jennifer Pareja, una de les estrelles de la selecció femenina de waterpolo, en portes d'inici d'aquest esdeveniment a Barcelona.
El debat a Sports Cope.
La sobretaula de Bracafé protagonitzada avui pel Gran Petón i Roger Xuriac, de Panenka.
La pregunta a Sports Cope.
Ja l'ha contestada gairebé tothom, l'entorn del futbolista, el club, però bueno, volíem saber què pensàveu vosaltres. Cesc és intransferible? Doncs el José des del Facebook diu no, no lo vendería. Atents a l'argument, eh? Costó mucho y tiene que triunfar en el Barça. O sigui, sí, Cesc Blaugrana.
Doncs aquesta és la intenció de Cesc també. De seguida ho expliquem. Triomfar al Barça. Vinga, que comencem. Avui passarem molts minuts del programa a l'aigua. Passen gairebé 25 minuts de les 3 de la tarda i la pilota que ja roda Sports Cope.
A Bricomar Sant Quirze seguim d'obertura, amb preus de magatzem tots els dies. El magatzem de la construcció i la reforma. El centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomar!
Reformas Decor le cambia su bañera por un plato de ducha en tan solo un día, por 690 euros todo incluido. Precio especial jubilados. Llame a Reformas Decor, 93-757-4512.
Perquè avui s'inaugura el Mundial de Natació amb quatre escenaris, quatre marcs incomparables. Les mítiques Bernat Picornell, el Caliu i la proximitat del Moll de la Fusta, la imponent piscina instal·lada al Palau Sant Jordi i el meu favorit, la piscina municipal de Montjuïc, amb tota la ciutat de Barcelona als seus peus. Un consell, si podeu treure el cap durant les dues properes setmanes per alguna d'aquestes instal·lacions, no deixeu de fer-ho.
Esports Cope amb Joan Batllori.
De seguida abordem l'actualitat del Mundial de Natació, d'aquests mundials que s'inauguren aquesta nit a la piscina instal·lada al Palau Sant Jordi, però abans, futbol, Barça i Cesc, que és el nom propi de la jornada. Ahir ja arribava soroll des d'Anglaterra d'una suposada oferta del Manchester United, superior als 30 milions d'euros per Cesc. Avui, aquest matí, ens hem llevat amb unes manifestacions, unes declaracions de l'entrenador del Manchester United, el senyor David Moyes, des de Sydney, on el United està fent la pretemporada, unes manifestacions reproduïdes per la pàgina web oficial del Manchester United, en les que Moyes afirmava que vol el futbolista, que vol a Cesc i que el Manchester United estava en negociacions per incorporar-lo. Aquest és David Moyes.
Us puc dir que estic en contacte amb el director executiu, que és qui està portant el tema. Espero saber alguna cosa més en el decurs del dia.
Doncs hem sabut alguna cosa més i hem conegut la reacció del Barça, que ha estat absolutament contundent. El Barça no pensa atendre cap proposta per Cesc, el declaren intransferible i en remeten, a més, a les últimes declaracions de Tito Vilanova el dimarts passat, en la roda de premsa al costat d'Andoni Zubizarreta de presentació de temporada, on Tito Vilanova va ser així de clar.
Bueno, es bueno que jugadores que tenemos reciban ofertas de fuera, eso quiere decir que eso tenemos jugadores muy buenos y que a los demás equipos les gustaría tenerlos, por lo tanto debemos estar contentos de poder tener a Cesc entre nosotros. Soy consciente de que ha recibido ofertas de otros equipos, pero en su momento tuve una conversación con Cesc y él ya me dijo claro que él se quería quedar aquí, que su ilusión es triunfar aquí y que no contempla ninguna posibilidad de ir a otro gran club ni por una cuestión económica, ni cuestión de tener minutos. Se sabe también la competencia que tiene en este equipo, sabe que compite contra Xavi, contra Andrés, también es así, y este año va a competir también contra Sergi y Roberto, pero él me transmitió que es su ilusión de siempre es triunfar aquí y que no contempla. Por lo tanto, estoy absolutamente tranquilo.
Està tranquil Tito Vilanova, hem sentit què opinen des del Manchester United, hem sentit quina postura adopta el Barça i la tercera pota del banc, el futbolista. Ens acabem de posar en contacte amb l'entorn proper del jugador i ens confirmen que el jugador només pensa en jugar al Barça la propera temporada, que està molt a gust aquí, que està a punt a més d'estrenar una casa espectacular a Castelldefels i que ara per ara no té Cesc cap intenció de moure's. I en aquestes situacions, com sempre, la paella pel mànec la té el futbolista. Si no vol marxar, no hi ha cas. Que continua treballant. Passem per la sala de premsa de la ciutat esportiva Joan Gamper, on aquest matí, Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Hola, Batlleri, bona tarda.
Ha passat Cristian Tello.
Sí, el extremo azulgrana que ha hablado esta mañana de la enorme competencia que tendrá el año que viene con la llegada sobre todo de Neymar, de la progresión que está llevando a cabo después de que el año pasado aprovechara con buena nota los minutos que le dio Tito Vilanova y de los refuerzos del Real Madrid, a quienes conoce muy bien como los que ha fichado este verano el conjunto blanco.
Sí, muy preparado. Bueno, tanto Neymar como todos los que hay en mi posición, ¿no? Todos son buenísimos. Yo creo que este equipo tiene los mejores en mi posición, los mejores del mundo. Y bueno, la competencia va a ser durísima, pero como ya he dicho antes, trabajar al máximo este año para que el míster vea que estoy a tope, que estoy metido bien en el equipo y esperar muchas oportunidades. El meu representant sé que està tenint converses amb el club, però bueno, aún no he tingut l'oportunitat de parlar amb ell, sé que va tot per bon camí i ja es veurà. La meva opció sempre ha sigut seguir aquí, la meva il·lusió és triomfar aquí i treballar al màxim per tenir més oportunitats aquest any. Los fichajes del Madrid, la verdad que he tenido la suerte de jugar con ellos este europeo de este año y la verdad que son dos jugadores muy buenos que le darán un salto más de calidad al Madrid y pues será un partido reñido como todos los años.
Un Tello que mañana disputará el primer amistoso de la pretemporada en el campo de Lechia Gdańsk, la ciudad donde la selección española en la última Eurocopa jugó los partidos de la primera fase. El conjunto polaco viajan 12 jugadores, entre ellos el propio Tello, del primer equipo más 11 del filial. Los jugadores del primer equipo que no juegan por estar lesionados, Afelai, Puyol y Cuenca, se quedan en Barcelona tratándose de sus respectivas dolencias. El partido comienza mañana 20:30 hora catalana.
Venga, anem al debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Ens prenem avui al Bracafé com cada divendres amb el Petón. Què tal, Petón? Buenas tardes.
Bona tarda. Bona tarda. A tots.
¿Cómo va eso? ¿Vacacionando
muy
o qué?
Muy bien, muy bien. No. Mis vacaciones son un poco extrañas. Es meterte en la carretera o en el AVE, saltar al Pirineo, otra vez a Madrid, Málaga, en fin, un desastre.
Bueno, 100 kilómetros. ¿Dónde te pillamos hoy? ¿Dónde?
Hoy en Madrid. Madrid. Justamente, durante que se llama Casa Grana, me van a traer un bracazo ahora mismo, que es de Paco Sanz, el antiguo jugador, hermano de Fernando Sanz e hijo de Lorenzo Sanz.
Sí, señor. Muy bien. También saludemos al compañero de la revista Panenca, el Roger Xuriac. Roger, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde, Joan. ¿Cómo estén?
Muy bien. ¿Y tú? Ya sabes que aquí convidamos un bracafé de entrada. ¿Cómo te agrada el café a tú?
Ostres, doncs a mi m'agrada curtet i sobretot en aquesta època amb gel, eh?
Un cafè
amb gel. Manera.
El Roger, magnífic. Petón, quería poner sobre la mesa el nombre de Cesc d'entrada. Hay un poquito de ruido al de su figura en las últimas horas, le quiere el United, el Barça le declara intransferible, el jugador quiere seguir en el Barça, lo tiene claro, pero no sé si tú entenderías que Cesc hubiera podido tener en los últimos meses o en la última temporada algún momento de duda.
Pues hombre, es posible, pero cuando no la debe tener es ahora mismo, ¿no? Que ha salido Thiago Silva del equipo y se le va una parte de la competencia, muy evidente, porque lo que se está cuestionando ahora es quién tendrá el lugar de Xavi, también espiritual, ¿eh? No solo como director de juego del Barça, cuando este, que se está acercando al final por una cuestión biológica, diga adiós, parece, todo indica, una vez que ha salido Thiago, que ese será Cesc, y si ahora sería una chorrada.
Roger.
Home, aviam, jo crec que pot ser que hagi tingut dubtes en Cesc, el que passa és que jo pel poc que el conec sí considero, i m'allunyo una mica de l'opinió pública, que esquitxa sobretot quan parlem de Cesc Fàbregas, de que a vegades abusa d'un discurs victimista, de que el públic em xiula, d'allò. Jo crec que en Cesc Fàbregas és un jugador, a part d'exigent, molt autocrític. I ja no perquè hagi marxat Thiago Alcántara, que tampoc és que considero que hagi sigut una competència real, perquè la veritat és que tant un com l'altre, doncs, per exemple, en partits importants com contra el Bayern de Múnich, no van jugar ni un minut, cap dels dos. Sí, entenc que començar la tercera temporada amb la família ja doncs, construïda aquí a Barcelona i sobretot amb la quantitat d'amics que té, jo crec que el Cesc Fàbregas té molt clar que on vol triomfar és aquí i crec que estem davant de la temporada on realment ha d'esclatar, perquè si no que a partir de la pròxima temporada sí que podríem començar a valorar la idea de que Cesc potser no és la peça que tant va anar a la Guardiola, no? I sobretot el que espero de Cesc és que doncs, una mica doncs, agafi el regne de l'equip, no? En aquest sentit, possiblement més intangible, no? Més espiritual i sobretot de pes de vestuari, que sembla que això és el que li acaba costant, no? I una mica, doncs, corregir aquests altibaixos, que és el que fa una mica patir a la fissió blaugrana, no? Cap de la fi, perquè comença molt bé i s'acaba diluint una miqueta. Però vaja, jo crec que Cesc té el cap, el cor aquí i acabarà triomfant, vaja.
Sí, porque es verdad, Petón, que Cesc lleva dos temporadas aquí, que no ha acabado de explotar del todo, no hemos visto el Cesc imperial que por ejemplo habíamos visto tantas temporadas en el Arsenal. Esperamos un poquito más de él. ¿Tú por qué crees que no acaba de romper en el gran jugador que es? Porque en calidad técnica, Petón, a Cesc le sobra. ¿Por qué no acaba de romper en el Barça?
Porque las condiciones de Cesc están repartidas y acrecentadas incluso en algunos otros futbolistas que están en su plantilla, en la del Barça. Y eso no sucedía en el Arsenal, donde él tenía casi en exclusiva la condición de líder y también de jugón del equipo. Y él tenía, Wenger le daba además la posibilidad de jugar como quisiera, donde quisiera. No era un enganche, no era un medio centro, era el director de juego. Aquí estaba más encorsetado. Estaba jugando detrás del punta, cerca de ellos, como el medio más avanzado. Luego en ocasiones suple a Xavi, que yo creo que por ahí circula su futuro y es lo que le tiene que tranquilizar, como decía antes, y que cuesta una pastizara. Y eso la gente pues también se lo reprocha, aparte que el futbolista tiene que rendir inmediatamente en función de la pasta que ha costado. Y eso es una barbaridad para cualquier jugador del mundo.
Jo estic d'acord, Roger, amb aquesta teoria del Petón, que jo l'altre dia exposava al comentari inicial també, que crec que a ser segurament el que li falta és que Xavi faci un passet enrere i que a ell li pengin al Barça realment galons perquè faci un pas endavant. Tu també el veus com el futbolista cridat a agafar el relleu de Xavi des d'aquest punt de vista, sent jugadors futbolísticament amb característiques bastant diferents.
Sí, 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 coincideixo bastant. El que passa també que a nivell de pes, vull dir, jo contemplo, per exemple, un Barça del futur amb les capitanies repartides, per exemple, amb Piqué i Cesc, vull dir, són, evidentment, el jovent que ha de tirar d'aquest Barça en el futur. Sí que és veritat que tàcticament el Cesc, jo recordo al principi de la temporada passada amb aquests partits més vertiginosos d'en Tito, on el Cesc es movia, vaja, com a peix a l'aigua, no? O combinant amb el Messi en aquesta mitja punta, en aquest rol indeterminat que també se li acusava o se li etiquetava a Thiago Alcántara, i possiblement jo crec que és un jugador que, a part de ser molt polivalent i pot jugar en moltes posicions, el que realment és d'assentar i una mica canviar aquesta mentalitat, perquè no, recordem aquesta visió de Cesc Fàbregas que tot poderós, tot terreny, que realment era autèntic líder de l'Arsenal, jo crec que també això li va pesar i li va restar. Vull dir, jo crec que la posició del Cesc en aquest Barça s'ha de determinar molt més i ell entendre que al final el rol que ha d'assumir, evidentment repartint-ho a nivell tècnic i tàctic amb d'altres jugadors com Iniesta o Xavi, doncs és el que s'ha d'acabar imposant, no? I una mica en aquest sentit el Cesc necessita aquesta tranquil·litat per acabar desenvolupant el seu joc, perquè sense anar més lluny, a la Copa Confederacions o en els últims partits que hem vist amb la selecció espanyola, jo crec que s'ha trobat molt més còmode que molts partits que hem vist amb el Barça. Jo crec que això és simptomàtic.
Coincidim bastant. Para terminar, Petón, me gustaría conocer tu opinión, tu visión desde fuera un poco del tema de la semana aquí, que es esa fractura abierta entre Pepi y Tito. ¿Cómo lo has visto desde fuera?
Pues para empezar, incluso desde fuera es un espectáculo doloroso. Porque entra en las portadas una relación humana que todo el mundo sabe era estrechísima. Pero ahí ya no solamente habla el dolor de Tito, el dolor de Pep, cruzado por elementos ajenos. En un caso, las propias familias que, bueno, pues también tienen cosas que decir. Pues parece que las esposas también eran muy amigas y el duelo es también de ellas y esas cosas al final. Airearlas provoca dolor en quienes admiramos a los dos. Esa es la verdad. Esa es la sensación que da desde fuera. ¿Qué más podemos hacer o qué más podemos decir?
No. Animarles a que lo resuelvan. A veure què passa al 24 con Astrovin, Roger, a la Llanzarena, ¿no?
Doncs jo el que espero és que puguin donar-se un bon cop d'espatllà, que com a mínim escenifiquin públicament que tot el que s'han dit o el que queda per dir seguirà formant part de l'àmbit privat i sobretot, com deia el Petón, no? Vull dir que deixem una mica de que aquest dolor, malgrat haver sigut ells qui ho hagin desencadenat, no? Vull dir, és lo paradoxal, no? Vull dir que ens fiquem les mans al cap molts cops dient, ostres, quina necessitat hi ha real d'escenificar, de parlar-ne d'aquest dolor públic i d'aquestes recriminacions internes i privades quan han sigut ells dos, no? Vull dir, no ens hem d'enganyar, han sigut ells dos que ho han provocat. Jo només espero que a partir de llavors, d'aquest partit, doncs simplement veiem dos camins, evidentment separats, i doncs esperar el millor dels dos, no? Perquè un és l'entrenador del Barça i l'altre és el millor entrenador fins ara de la història del Barça, no? Vull dir, en aquest sentit, jo crec que almenys ha de prevaldre doncs aquest sentit comú, no? I intentar doncs parlar després.
Oye, y sobretot dos amigos, ¿no? Que eso duele mucho. Desde luego es como si tú te fueras con Aitor. No nos lo arriesgaríamos. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa con Panenka? No podría ser. Y a todos nos dolería. Pues no puede ser.
Y tiene razón, Petón, pero precisamente lo doloroso es eso, ¿no? Ver a Pep hablando de claro. Tito como un compañero sin usar la palabra amigo y el otro directamente diciéndole que era el amigo que necesito, ¿no? Entonces, justamente es ese espectáculo el que provoca para mí conmoción. Claro. Yo justamente la reacción de Panenka cuando veíamos estos dos capítulos fragmentados por el tiempo de este discurso cruzado, pues nos poníamos las manos en la cabeza porque justamente lo que al final sabe mal, porque son dos grandes personas y han sido amigos, que ahora evidentemente la amistad no es la misma. Bien, pero bueno, son cosas que hay que tratar en privado e intentar hacer lo menos sangre posible.
Muy bien. Amics,
el otro día Ramón Martínez, secretario técnico del Real Madrid o director deportivo del Madrid, me dijo que era el número 38 de Panenka.
Caramba, pues mira, me he cruzado algunos correos con el bueno de Martínez y esperamos hacer cosas juntas en el futuro, con lo cual...
Está preparando un libro que he tenido el privilegio de ver en pruebas y hacer algún apuntillo también. Es sobre los extranjeros del Real Valladolid, donde estaba Julio César Benítez, el futbolista muerto en extrañísimas circunstancias, con 22 años, estrella total del fútbol, lateral del Fútbol Club Barcelona, que es una delicia de libro. Y ese es un panenquista, como otros, como nosotros.
Como yo también, y como muchos de nosotros. Amics, lo deixem aquí. Petón, Roger, moltes gràcies per estar a Sportscope.
Moltes gràcies.
Una abraçada forta.
Una abraçada.
A l'estiu, a Bracafé, es pot disfrutar de l'aroma i el sabor del millor cafè. A Bracafé, només torrem el cafè necessari per l'endemà. A Bracafé, només torrem artesanalment i dia a dia el millor cafè del Brasil. Gaudiu dels nostres cafès amb gel, granissats i combinats de cafè ben frescos. Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies de...
Casp 2 i 40 i Club 89.
A Bricomar Sant Quirze, el magatzem per professionals i particulars, seguim d'obertura. Obrim de dilluns a divendres a 7:45 del matí i dissabtes de 9 del matí a 9 del vespre ininterrompudament. El magatzem de la construcció i la reforma. El centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomar!
Quique Iglesias s'endinsa per les rutes de França. Le Chateau, la Bretanya, els vins de Bordeaux. El Tour a Sportscope.
Després de l'espectacle d'ahir, avui més muntanya, més alta muntanya, més Alps, al Tour de França. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Ballori, bona tarda. Sí, l'etapa reina, eh? En principi, 4.900 metres de desnivell. Pugen i baixen avui els corredors d'aquest Tour de França, 19a etapa, des de Bourg-de-Sans fins aquí a la Gran Bornana, més de 900 metres d'alçada, després de pujar a Glandon, la Madeleine. Però, en fi, de moment, a 44 quilòmetres per l'arribada, de moment no ens ha aclarit res. Pierre Roland, un dels herois aquí a França, és cap de cursa. Per darrere ja a 1 minut 17 un bon grapat d'homes, entre els quals està Dani Navarro, l'asturià, que està assetjant una de les parts importants del top 10 de la classificació, i a 10.52 del cap de cursa venen els favorits. Què ens interessa a nosaltres? Veure si avui, pujant la Croix Free, d'aquí a una estoneta començaran a pujar l'últim port del dia de primera categoria, si Purito Rodríguez pot accedir al seu objectiu, que és entrar en el podi del Tour de França i pujar-se al calaix del podi als Camps Elisis. Té el podi el corredor de Parets del Vallès a 26 segons, així que en principi està acabant molt bé el Tour de França i tindrà la Croix Free d'aquí a una estona l'oportunitat d'accedir al podi del Tour de França. Ho expliquem a la sintonia de Cope Punès a partir de les 4 i a la sintonia ja de la cadena Cope en el programa de la tarda a partir de 4:45 de la tarda.
I us escoltem com cada dia. Gràcies, Quique.
Una abraçada, Joan.
Natació. Avui a 10:45 al Palau Sant Jordi, cerimònia inaugural dels Mundials de Natació. És el nostre minut d'or.
Compro Oro de Sepúlveda 65. Patrocina la secció Minut d'Or.
Cel, mar y avions, mira Barcelona.
No solamente la ceremonia, sino cómo se ha construido, en qué bases, sobre qué conceptos se ha construido los campeonatos del mundo de natación en Barcelona, está en que el agua es vida.
Hansel Cereza és membre de la Fura dels Baus i creador de la cerimònia que avui inaugura el Mundial de Natació de Barcelona a partir de 9:45 de la nit. Somnis d'aigua és el títol d'aquest espectacle que protagonitzaran més de 600 participants, entre ells Eduard Ametlla, de 90 anys, pioner del submarinisme espanyol, i que comptarà també amb la música en directe de l'Orquestra Simfònica de Barcelona. Un conjunt d'elements que es fusionaran en una hora de cerimònia que pretén ser una de l'aigua des d'un punt de vista proper i alhora impactant.
Va ser una ceremonia muy cercana, muy humana, muy tierna y muy impactante al mismo tiempo, ¿no? Ahí llevamos un trabajo hecho desde hace meses y lo que he luchado durante todo este tiempo es que realmente no haya desequilibrios entre la tecnología y el trabajo humano.
Per part dels esportistes farà el jurament la nedadora Erika Villaécija, que viurà els seus segons mundials a casa.
Per mi és especial, ja que m'hagin triat a mi per fer un jurament en representació de tots els esportistes, fa que em senti pues, orgullosa de tots aquests anys de la meva vida esportiva.
Ja no queden entrades per viure en directe la cerimònia dels Mundials de Natació, on la ciutat de Barcelona s'hi veurà identificada. El com, però, és un dels secrets que amaguen els creadors de l'espectacle fins l'últim moment i que descobrirem aquesta nit al Palau Sant Jordi.
Compro Oro de Sepúlveda 65 patrocina la secció Minut d'Or.
Després de la inauguració, la competició. Fem la guia de butxaca del Mundial en natació. Gil, les mirades posades en Mireia Belmonte.
Sí, dels 69 esportistes espanyols que estaran a Barcelona, 24 són nedadors. Noms propis, el que tu deies. Mireia Belmonte atacarà la inscripció en 6 proves buscant repetir les dues medalles amb què va tornar de Londres. Només ella i l'hongaresa Hotsu s'han atrevit a una aventura que pot portar la Belmonte a fer 14 curses en 8 dies. Aquesta vegada Mireia no té cap prova com a favorita.
Hombre, la verdad es que no lo sé, porque el año pasado a priori pensaba que iba a salir mejor con el centro de estilos y al final salí bien el 2, mariposa, pero este año no sé, no tengo una favorita porque depende de cómo me encuentre ese día.
Torna a ser protagonista Erika Villaécija perquè combinarà la prova dels 1.500 amb els 10 quilòmetres en aigües obertes. Però no només n'hi haurà nedadores, també hi haurà nedadors. Les opcions masculines de medalla passen fonamentalment per la papallona amb Rafa Muñoz.
Bueno, se puede estar luchando por una medalla, pero ya te he dicho que adelantar acontecimiento es un poco, digamos, hablar más de la cuenta y al final es confiarte y a veces la confianza pues puede pasar por, por malos tragos, ¿no? Y yo creo que se puede estar luchando por medalla.
Plànol internacional, l'espectacle al Sant Jordi per Ryan Lochte, rei de la natació després de la desaparició competitiva de Phelps, Ye Shiwen, xinesa capaç de nedar els estils a ritmes d'homes, Sun Yang, també xinès, chico para todo, capaç de participar a un 200 i a un 1500, o Chad Leclos, el nedador sud-africà guaperes, però capaç de derrotar Michael Phelps a la papallona als Jocs de Londres. I atenció, Missy Franklin, l'última perla americana que s'ha de consagrar com a reina a les proves d'esquena.
Ganes de veure competir també l'equip femení de waterpolo, plata als Jocs de Londres. Tenim comunicació amb la seva capitana, la Jennifer Pareja. Jennifer, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això ja ho tenim a sobre. Imagino que amb moltes ganes de començar a competir, no?
Sí, moltes ganes. La veritat és que portem 3 dies ja, bueno, o sigui, 3 sessions entrenant a la piscina de competició i amb moltes ganes de que comenci ja.
I què tal us sentiu aquesta piscina?
Bé, molt bones sensacions. És una piscina històrica. Jo crec que l'escenari és perfecte i ara ja et dic, amb ganes de que arribi el diumenge i començar contra Holanda a donar-ho tot i a intentar arribar al més lluny possible.
Escolta, les noies de plata dels Jocs Olímpics de Londres, sou conscients que sou una de les grans atraccions d'aquest Mundial?
Bueno, som conscients que el concepte de waterpolo femení ha canviat una mica. Abans, pues, la gent possiblement ni ens coneixia i ara, pues, possiblement siguem un referent i una de les opcions que la gent veu més clares. Però sí que és veritat que nosaltres som conscients de que no està gens fàcil i que s'ha de lluitar cada partit perquè és que està tot molt estret.
Sí, és veritat que fa uns anys, Jennifer, sempre que arribaven uns Jocs Olímpics o un Mundial o un Europeu, sempre pensaven, bé, a veure els nois si són capaços d'aconseguir medalles. Ara això ha canviat i estem mirant més a les noies.
Sí, sembla mentida, però bueno, els últims anys, bueno, sobretot el tema de Londres, la medalla de plata, doncs ha fet que canviï una mica això. Però ja et dic, nosaltres hem de ser conscients d'on estem i seguir treballant, que encara ens queda aquesta setmana per ultimar detalls i després donar-ho tot a cada partit.
Ha passat un any dels Jocs. La pregunta és com arribeu, millor, pitjor que els Jocs, igual, similar?
No, home, nosaltres sempre entrenem per intentar millorar i per seguir creixent. Aleshores, l'equip ha seguit treballant, ha intentat créixer, pues, corregir les coses que vam veure que no van sortir bé i intentar estar millor, evidentment. Com arribem? Espero que millor i espero que les altres arribin pitjor que nosaltres.
Uh-huh. Escolta'm, això de competir a casa, això de competir a Barcelona, per una banda imagino que és un palet més de pressió, però d'altra banda, bé, tens la teva gent al teu costat.
Sí, sí que és una mica més de pressió, però a la vegada, com tu dius, jo crec que és l'escenari perfecte amb la família, amb la gent que t'estima voltant i amb tot el recolzament de tot el públic. Això, o sigui, ha de ser un al·licient per nosaltres i, de fet, ho és.
Escolta'm, què diem de les rivals de moment del grup, de la primera fase? Comencem contra Holanda diumenge i després tenim Rússia i Uzbekistan, no?
Sí, Holanda i Rússia molt fortes. Són dels equips que estaran de tot segur. A més, Holanda ve de no classificar-se als Jocs Olímpics i suposo que han treballat amb ganes encara i corregint més coses per tornar a estar dalt de tot. Rússia és molt bon equip, un equip supercomplet i que sempre ha estat a dalt. I després Uzbekistan sí que és un rival en principi més fàcil i que no han de tindre problemes.
Hi ha ganes de trobar-se amb les nord-americanes per allò de la revanxa de la final olímpica o quan més tard ens les trobem millor?
Bueno, hi ha ganes. Estem entrenant amb elles aquests dies, per exemple, estem fent un petit estatge amb elles i hi ha ganes, però sí que és veritat que bueno, si ens les trobem més endavant, doncs perfecte. És igual, quan ens les trobem anirem a per elles i intentarem guanyar-les, evidentment.
Molt bé, Jennifer Pareja, gràcies per haver estat a Sportscope. Us seguirem amb molta atenció i no cal dir que us desitgem tota la sort del món, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Esperem molt de les noies. I què podem esperar dels nois, Juan?
Pues en principio lo mejor, porque los chavales de Rafa Aguilar, en principio, son precisamente los campeonatos del mundo donde mejor obtienen los resultados. España ha ganado el oro en 2 ocasiones, 98 y 2001, ha sido plata en 3 y ha logrado un bronce, en total 6 medallas de 14 participaciones en los mundiales. Por ese motivo, el capitán Felipe Perrones se muestra optimista de cara a tocar metal.
Es un campeonato especial y tenemos muchas ganas y somos los privilegiados que estos mundiales sean en casa y que estemos en nuestra madurez deportiva con posibilidades reales de ganarlo. Estamos preparados mentalmente para que estemos ahí por el oro.
España debutará el lunes contra Nueva Zelanda en las Picornell a las 9:30 de la noche.
I molta expectació també i una mica de morbo, per què no dir-ho, al voltant de l'equip de Sincro, que afronta a Barcelona el seu primer gran repte de l'era post-Anna Tarrés.
Sí, demà ja arrenca la sincronitzada al Palau Sant Jordi. L'equip espanyol afronta aquest Mundial de Barcelona amb canvis, amb nova seleccionadora, Esther Jaume, i amb nova capitana, Ona Carbonell, després de la retirada d'Andrea Fuentes. Una Ona Carbonell que serà la primera en competir demà, estrenant-se com a solista, també s'estrena com a parella seva en el duo Marga Crespí. La mallorquina, que ha hagut de preparar un temps rècord, ha dit a Esports Cope que volen deixar enrere el soroll mediàtic dels últims mesos i que competiran amb l'ambició d'aspirar a les 100 medalles possibles. No serà un repte fàcil, diu Marga, però l'ambició hi és.
Ho hem de fer perquè per demostrar que el canvi tècnic també ha estat un bon canvi, que ha estat una bona opció, que les que estem a l'aigua som les mateixes i perquè volem el resultat, no? Perquè volem les 100 medalles, volem disfrutar un mundial a casa, no volem cap sorpresa. I nosaltres estem tranquil·les perquè és que sabem fer el que hem entrenat i no canviarem la manera de fer ni per sorprendre algú o per veure que no estem preparades.
Les principals rivals a batre per les nostres sirenes són Rússia, Xina i també Ucraïna. El precedent de l'últim Mundial a Xangai, el 2011, 5 bronzes i una plata, i amb una espineta clavada, el combo, un tribut a Elvis, que presentaran a Barcelona i que han enllestit tot just fa 3 dies i amb el que esperen fer medalla. De demà i fins al dia 27 seguirem competint a les nostres noies de sincro de ben a prop.
Doncs el Gil, l'Helena i el Juan, que us explicaran des de ja tot el que passi a l'aigua a partir d'aquesta mateixa nit.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es súper derecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno perverecho.
Days passing by the crowd.
Pugem a la Vall d'Aran, estem a Garòs amb el Javier de Haro. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el momento estrella del día va a ser sin duda ese primer partido de la temporada para el Español, ¿no?
Y espero que la lluvia no lo impida, porque esta mañana ha amanecido con muchísimo sol, muchísimo calor, pero poco a poco, como es habitual, se está nublando. Es un campo que no tiene ningún tipo de grada ni de tribuna, pero bueno, esperemos que la lluvia no impida. El diluvio no impide que se pueda jugar el partido esta tarde a partir de las 6:30 en el campo del Nautarán, aquí en Garòs, entre ese combinado de jugadores de segunda, tercera regional que están aquí en los equipos de la Vall d'Aran. Yo creo que, como decías, va a ser el primer momento estrella de esta temporada y con Estrella Dan, por supuesto, espero celebrar y esperamos celebrar una primera victoria, aunque sea simplemente en ese primer amistoso del Español. Por cierto, algunos de los jugadores del primer equipo van a estar en el combinado del Nautarán y no sé si serán los descartados o no descartados, pero el rumor es que 3 o 4 jugadores, Joan, estará en el equipo contrario.
Muy bien, vamos a ver qué sensaciones da el equipo en ese primer partido. Esperábamos a Collet y a Perarnau, no sé si han llegado ya a la Vall d'Aran o no.
No, deben estar a punto de llegar o comiendo en alguna zona de la Vall d'Aran, pero aquí al Hotel Vila de Garòs no han llegado aún. Quien sí que ha llegado es el vicepresidente y responsable del área económica, José Luis Morlanes, que tiene muchos temas por hablar con los jugadores y también con Perarnau y con Joan Collet. También lo ha hecho la vicepresidenta Ana María Fusté. Y en principio se espera la llegada del presidente sobre las 5:30 de la tarde y de Perarnau igual. La lógica es que lleguen y vayan directamente al partido. Así que no podemos comentar nada más sobre este tema, en el sentido de que nos hubiera gustado saber también la opinión de Perarnau, del presidente Collet, sobre los importantes temas deportivos que están relacionados con el Real Club Deportivo Español en el tema de fichajes, salidas, etcétera, etcétera.
Bueno, nos lo cuentas por la tarde, en tiempo de Español. Para terminar, ha hablado una de las caras nuevas hoy, ¿no, Javier, allí?
Sí, un canterano que se tuvo que marchar a segunda B al Leganés y que ha reconocido, como es David López, que su vuelta al Real Club Deportivo Español en parte es responsable tanto Perarnau como el propio Javier Aguirre.
Sí, para mí también fue una de las cosas por las cuales tomé la decisión de venir aquí, ¿no? Está claro que tenía otras posibilidades también en otros clubes, pero cuando me comentaron el tema del Español y que encima pues Aguirre también ya conocía de mí y me había estado siguiendo, pues sí que fue una de las cosas por las cuales me decidí a venir aquí.
David López, Javier, ¿nos dejamos alguna cosa importante?
2 apuntes simplemente, el tema Samuel sigue el compás de espera y el tema Guacaso, el jugador está muy nervioso, muy poco participativo en los entrenamientos y supongo que la presencia de Collet y Perarnau le van a decir, oye, tranquilo, cuando venga el Swansea o el que sea con 5 millones te vas, pero de momento te quedas aquí y sigue entrenando.
Molt bé, doncs més a tiempo de Español amb el Javier de Haro a partir de les 7 de la tarda, pendents avui a partir de 6:45 d'aquest primer partit de preparació de pretemporada de l'Espanyol. Javier, gracias y un abrazo fuerte.
Buenas tardes.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Bàsquet, Gil, que han operat l'estrella del Barça aquest matí, Juan Carlos Navarro.
A l'Hospital Santa Maria de Porto, intervenció a càrrec del prestigiós doctor Van Dijk, artroscòpia per la inflamació crònica del turmell dret, intervenció satisfactòria, el jugador torna demà a Barcelona. Atenció, perquè el Barça, fitxatges, posa 1,5 milió d'euros sobre la taula per emportar-se el 3 d'Olympiacos Costas Papanicolaou.
Hem de fer un apunt de motor també. Tenim gran premi dels Estats Units aquest cap de setmana a Laguna Seca, MotoGP. La pregunta és si podran córrer aquest gran premi Lorenzo i Padrós. Anil Baños, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs el de Laguna Seca sembla que tornarà a ser un gran premi on l'atenció, com dius, no serà només a la pista, sinó que s'haurà de seguir mirant de reull al centre mèdic del circuit per saber les evolucions de Jorge Lorenzo i Dani Pedrosa. Aquesta tarda passaran revisió mèdica els dos. Si reben l'okay, tant Dani com Jorge podran participar als entrenaments que comencen a disputar-se avui. Primers lliures a les 7:25 de la tarda i segons lliures a les 11:05 de la nit.
La cursa serà diumenge a les 11 de la nit, no?
Diumenge a les 11 de la nit, cursa només MotoGP. Recordem que Moto2 i Moto3 ja estan de vacances després d'haver disputat l'últim gran premi a Sachsenring.
A veure si Lorenzo i Pedrosa poden participar. I hem de fer un apunt també d'handbol. Continuen arribant males notícies des del món de l'handbol perquè Nil... El Granollers ha de renunciar a la EHF.
Doncs sí, ho ha fet a través d'un comunicat. Ha refusat la invitació de la Federació Europea d'Handbol per participar a la Copa EHF. El motiu que ha portat l'entitat vallesana a no participar-hi és principalment la inviabilitat econòmica per afrontar amb garanties la competició. I és que el club comptabilitzaria pèrdues si no arribés com a mínim a semifinals, on sí que hi hauria certs beneficis econòmics.
Gil, superstar! No s'anima el Nil,
No, no s'anima.
No m'acompanyes,
No sé com ho farem la setmana que ve, però bueno. Escolta, saps qui està fent pregons?
Ah, Johan, no.
Johan Cruyff va estar ahir a Prat Dip, Tarragona, fent un pregó. Va dir que, segons la seva dona, cal fer tres bones accions al llarg del dia, una al matí, una al migdia i una a la nit. Però atenció a la particular taula d'intercanvis als pobles petits del Profeta.
Quiero decir a todos vosotros, sigue siendo un pueblo. Sí que siendo uno ayuda al otro. Si el uno tiene buenos tomates, cambia con pollo o por ensalada. Y todo el mundo vive feliz. Y la vida es así.
3-4 tomàquets igual a un pollastre igual a...
No hem de fer cap lectura en clau de mercat futbolístic, no?
No, valga'm Déu, ja seria... Però és que, escolta, jo veig 4 tomàquets, veig el pollastre i no ho acabo de quadrar, però bueno, és igual, és la particular visió de l'intercanvi als pobles que té Johan Cruyff. Última hora, mira, el Mònaco no para. Ha fet oficial el fitxatge de Fabinho, sí, aquell jugador que van portar pel Madrid Castilla i tal, 19 milions d'euros, li paga el Mònaco al Riobe per fer-se amb els serveis de Fabinho. I una última hora, i és que passis unes bones vacances i ens oblidis una estona des de demà fins que et toqui tornar.
Gràcies, Gil, t'ho agraeixo. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Me'n vaig de vacances, sí, però Esports Cope continua. Aquí estarà el Gil el dilluns al peu del canó.
Socorro.
Gràcies per l'atenció dispensada. Vagi molt bé, bona tarda.